Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger. Avui escoltem els mestres, gairebé 3 mesos després de l'inici de curs.
I com estan?
Hi ha de tot. Estan contents, però resistint. Ja ho escoltareu.
Molt bé, doncs que arrenqui aquest ofici d'educar avui dedicat als mestres, amb Elisabet Pedrosa.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
L'anar amb mascareta, i jo estic a nens de P5, els hi costa molt escriure perquè no veuen bé el so. Sense mascareta veuen com gesticules i com pronuncies i la posició de la boca, i els ajuda a entendre. I una altra dificultat és a l'estona d'esbarjo, que és clar, estan separats, els en els grups bombolla, i a través de la cinta que posem, de separació, veuen els altres companys, van dient, quan podré jugar amb tal? Passen els dies, sí, nois, i pobrets, fa pena, perquè ho diuen, puc jugar amb tal, que està allà, i no, han d'estar amb el seu grup classe. I n'hi ha que ja ho entenen, però n'hi ha que, clar, els hi costa.
Benvinguts a l'Ofici d'Educar. Hem escoltat per començar el testimoni de la Dolors Monger, mestra d'infantil de l'Escola Verdaguer de Sils. Escrivia fa uns dies al Diari de l'Educació la mestra d'infantil Laura Lladós. Sort que les docents hem pogut entrar a l'ull de l'huracà, un espai de silenci i caos controlat, on poder dedicar els nostres esforços al que realment importa, l'acompanyament dels infants en el seu procés d'aprenentatge. Fa mesos, diu ella, que suportem fortes ventades en la veu de tertulians, polítics i suposats experts, que l'únic que feien era despentinar-nos i angoixar-nos. Per sort ho hem travessat i hem arribat al centre, la nostra bombolla, on mirades, rialles i abraçades han fet apaivagar la incertesa i han tornat a despertar la motivació per la nostra feina. Però tenim molt present que les bandades tornaran i que entre tota la professió haurem de fer mans i mànigues per poder-la resistir. Estic convençuda, diu ella, que ens en sortirem. La pregunta és, a quantes bones companys i companyes s'endurà la ventada pel camí? Evitem-ho. Avui, a l'Ofici d'Educar, ens acompanyen
Natàlia Pomareda, professora d'Educació Física de l'Institut de Bellvitge. Núria Mora, directora i mestra de l'Institut Escola Catalunya de Sant Cugat. Marta Butjosa, mestra a l'Institut de Montmeló. I Francesc Martín, mestre i director de l'Escola Sant Jordi de Vilanova al Garraf. I sentirem també el testimoni de l'Anna Panicello, directora del Col·legi Sant Llàtzer de Tortosa. Mercè Vilaric, directora de l'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega. Raquel Foix, mestra de l'Institut Escola Altiler de Barcelona. I Rosana Martín, cap d'estudis de l'Escola Pau Casals de Rubí. I sentirem una nova edició del concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
El professorat protesta perquè vol fer classe presencial. I perquè sigui possible, calen més mesures que evitin que la pandèmia s'estengui. Rosa Canadell.
Mai abans els mestres havien tingut un focus mediàtic tan elevat com durant la pandèmia. Gairebé 3 mesos després de l'inici de curs, avui donem veu als mestres, les mestres i professors per conèixer com esteu, què us preocupa i com us n'esteu sortint. Natàlia, Marta, Núria, Francesc, benvingudes i benvingut. Comencem per tu, Francesc.
Hola, bon dia.
Bon dia, Francesc. Diu el Francesc sobre el dia a dia a l'escola en pandèmia. Atenció, és com viure en un camp de mines que va explotant. El nen de tal classe té un PCR negatiu, està salvat. El mestre et diu que el seu fill l'han confinat i s'ha de quedar amb ell. Per molts protocols que facis és tenir sort, diu ell, i cada matí amb la cap d'estudis han de mirar qui s'ha de substituir. I aquest dilluns van començar, atenció, la setmana amb 5 mestres confinades amb el seu grup, 3 mestres confinades en baixa per ser contacte estret i 5 més en flexibilització d'horari per infants a càrrec confinat. I va escriure el Francesc en un tuit, el sistema de rastreig és necessari per evitar contagi, però coneixent les misèries del sistema, aquest sistema és pervers, molt d'acord en tallar cadenes, però qui cobreix aquest desmantellament i qui garantirà el dret a conciliar dels que segueixen treballant en casa confinament? I de què serveixen les mesures de prevenció com la mascareta, la distància i la ventilació si qualsevol mestre que ha entrat a l'aula d'un grup bombolla s'ha de confinar? Moltes preguntes, Francesc. Com esteu? Perquè viure així és realment una gran tensió. Com esteu en aquests moments?
Doncs fins fa una setmana estàvem molt tranquils i molt tranquil·les i en una setmana i en el cap de setmana d'aquesta setmana doncs ens ha esclatat tot. Però bueno, estem vius, no estem aturats i estem en marxa.
Una de les preguntes que tu et feies en els tuits és podrem cobrir les substitucions? Heu pogut?
Hem pogut cobrir les substitucions perquè és veritat que fins i tot en diumenge, i tot i tenir 5 grups confinats amb els seus respectius mestres confinats, tot i tenir no només 3 mestres confinats, sinó 5, perquè ahir en van aparèixer 2 més, i tot i tenir 5 mestres amb els que els hem de flexibilitzar l'horari, doncs hem pogut tirar endavant perquè en diumenge a l'altra banda del telèfon hi ha algú que et respon, que això és una sort, i d'un dia per l'altre doncs hem pogut resoldre-ho, no amb tots els recursos que tocarien, perquè no tenim a tots els mestres substituïts, però bueno, hem pogut sortir del pas per almenys poder atendre tots els nens i totes les nenes amb els grups que sí que encara tenim a l'escola.
Dius, Francesc, tenim la sort que l'equip és una canya, dediqueu moltes hores, teniu el cansament més propi de finals de trimestre que de finals d'octubre, aneu tot el dia al 100%, aquest ritme aguantareu, Francesc, i pedagògicament, a què heu hagut de renunciar per tot això?
A veure, aguantarem, i no ho dubto, perquè cada dia descobreixo que tinc un equip que és això, que és una canya, que no deixarà que això s'aturi, perquè les mestres volem tenir l'escola oberta, però sí que és veritat que és un ritme més propi de finals de maig o de finals de trimestre, de qualsevol dels 3 trimestres, que no pas d'un mes de novembre. Aguantarem perquè tenim moltes ganes perquè ens estimem molt la nostra feina, perquè tenim moltes ganes de tenir l'escola oberta, però sí que és veritat que s'han de renunciar a coses. Pedagògicament s'han de renunciar a qualsevol cosa que impliqui circular lliurement per l'escola, hem de renunciar a alguns reforços a les aules, hem de renunciar a certes coses, però amb una mica d'imaginació i creativitat doncs intentem fer el curs el més normal, amb aquesta incertesa de si al final hi haurà coses que les podrem tirar endavant del tot o no, però de moment hem hagut de renunciar a que els grups es puguin ajuntar entre ells, i això amb escoles que on nosaltres amb això li trobem un valor important, doncs és renunciar a coses molt heavies o haver de renunciar a que els nens i les nenes puguin circular lliurement per l'escola per anar a escollir a on volen anar o simplement per moure's sense que sembli un campament militar, doncs renunciar a això costa, però bueno, és el que toca aquest curs.
Diu a Francesc que li agradaria que l'administració no llenci titulars que no són certs. Per exemple, tots els nens tindran dispositiu per treballar des de casa. Totes les ràtios han d'estar per sota de 20. Es cobriran les substitucions el primer dia. Potser has canviat d'opinió. Proveirem les escoles de material de seguretat.
No. En aquell no he canviat d'opinió.
No.
Jo, a mi personalment, el que m'ha molestat molt durant aquests 6 o 7 mesos ha sigut aquest anar llançant titulars que tu sabies que després això era impossible de gestionar quan això ho baixes a la realitat. El paper i els titulars ho aguanten tot. Una altra cosa és el dia a dia. Que les substitucions estiguin cobertes des del primer dia ha passat perquè la situació era de molt proper al col·lapse del centre. És a dir, amb 12-13 mestres sense poder anar al centre, alguns perquè havien d'atendre el grup confinat, d'altres perquè no podien venir al centre per ser contacte estret, això era una situació anòmala que calia donar resposta molt més urgent que la que podem tenir el dia a dia. Però és veritat que els mestres no s'estan cobrint d'un dia per l'altre, bàsicament perquè no hi ha nomenaments cada dia en el Departament d'Educació. N'hi ha 3 vegades a la setmana. Aleshores, des del primer dia segur que no, i és més, quan hi ha una substitució i no hi ha prou substituts a la borsa d'interins per poder cobrir aquesta substitució, tampoc queda cobert i t'has de seguir esperant. I aquesta espera la sosté l'equip, que dedica les seves hores de coordinació, les seves hores de programació, les seves hores de reforç. Has de desvestir tot això per anar a cobrir una necessitat que és atendre a un grup classe, és portar mans i ulls a una classe perquè estiguin atesos. És a dir, el titular continua sent pervers.
Diu el Francesc, que ens ho deies, els protocols en paper ho aguanten tot, però quan l'escola es posa en moviment no té la capacitat d'interioritzar tanta norma. Què hem de fer quan un nen va corrent cap a un company que s'estima? Com estan els alumnes? Com estan les famílies?
Els alumnes estan feliços d'estar a l'escola i ens ho diuen molt sovint. I els hi diuen als seus pares i mares i les famílies ens ho diuen a nosaltres. I estan bé, han de renunciar a coses, però la veritat és que ens ho estan posant força fàcil, crec jo, els nens i les nenes. Són bastant conscients d'on estem i de quina situació estem. Les famílies, crec que si les coses es fan bé, les famílies també ho veuen. Nosaltres hem intentat fer-les molt bé i, a més, explicar-les moltes vegades, tantes vegades com fes falta, perquè entenguessin que el que s'havia de fer era necessari. I crec que ho estan vivint prou bé, estan detectant que l'escola està intentant fer les coses bé i estan molt contents i molt contentes. Una altra cosa és com a mi un tema que em preocupa, per exemple, és el de les associacions de famílies, les AFA. Per exemple, l'escola, l'AFA, gestiona menjador de forma directa, és l'empresa que gestiona el menjador de forma directa i les extraescolars. I la veritat és que aquí les estan passant dures perquè no són una empresa que pugui beneficiar-se, no pot tenir ànim de lucre, però en canvi sí que han de tenir en compte coses com qualsevol altra empresa. Aleshores, al final, els beneficis que gestiona una AFA, que promou una AFA, reverteixen en l'escola, i aquest any no tenen, no només beneficis, és que tenen pèrdues. És que no, ningú està sostenint aquestes AFAs que tenen aquesta capacitat de ser més properes a l'escola, de tenir aquesta relació de complicitat amb l'escola per poder gestionar un menjador, unes extraescolars amb la mateixa mirada de l'escola. Clar, aquestes associacions de pares i mares ho estan passant malament.
Avui a l'Ofici d'Educar, especial mestres, a l'ull de l'huracà en temps de suplement, a Catalunya Ràdio.
I una escola que m'ajudi a créixer.
Els docents, des del compromís ètic, estem desenvolupant mesures extraordinàries per fer una escola amb la màxima normalitat, però alhora vivencial, captivadora i emocionant. Pilar Gargallo.
Volem veure oportunitats en la incertesa d'aquest curs i confiem en el potencial de les persones que formen part de la nostra comunitat. Som un equip il·lusionat que desenvolupa el programa Magnet en aliança amb la Filmoteca de Catalunya. No volem renunciar al nostre projecte de centre i farem les adaptacions necessàries per acompanyar emocionalment els nostres infants i les seves famílies i per assolir bons resultats educatius. La nova situació ens permet replantejar-nos situacions d'aprenentatge que ens fan sortir de la zona de confort i créixer. L'escola amplia la mirada cap als espais exteriors propers i cap al barri. Sempre que podem, ocupem espais urbans o rurals de la ciutat per dur a terme activitats competencials. Entenem que som un servei públic i que estem a disposició de la comunitat en un moment de pandèmia que exigeix un esforç des de molts àmbits. A l'Escola Pau Casals som optimistes.
Hem escoltat la Rosana Martín, cap d'estudis de l'Escola Pública Pau Casals de Rubí. Més veus. Tenim també a la Marta Butjosa, avui a Catalunya Ràdio, especial mestres, escoltant la veu dels mestres. La Marta Butjosa és professora de l'Institut Montmeló, primer d'ESO a batxillerat i cicles formatius, en el voltant de 500 alumnes i entre 45 i 50 professors. I una de les coses que l'ha sorprès i que admira és la gran capacitat d'adaptació i flexibilitat que ha tingut tothom en l'acceptació de les normes i els protocols. També els adolescents, que tenen més consciència del que es pensava la Marta. La Marta, que avui té el grup confinat, però ella no, i ens explicaràs com es fa això. Com esteu, Marta, els mestres? Com esteu?
Doncs els mestres estem... Mira, quan has llegit això de la Laura Llanos, a mi m'ha ressonat molt, perquè realment és aquesta sensació d'estar a l'ull de l'huracà, i de tant en tant, no?, surts de l'ull i tornes a posar l'huracà i has d'intentar tornar, doncs, a l'ull, no? Perquè sí, per exemple, jo aquesta setmana, divendres al vespre, ens va arribar la notificació de que hi havia hagut un positiu al meu grup i vam passar tot el cap de setmana fent totes les gestions pertinents. És a dir, doncs, vam ajudar el referent Covid del CAP a resseguir els contactes de l'alumne. Clar, els adolescents, doncs, en aquest cas no s'havia estat gaire quieta la setmana que anterior i vam haver d'ajudar doncs al CAP amb tot això. I evidentment això va passar un divendres a les 10 de la nit. Us podeu imaginar, doncs, que el dissabte la CAP d'Estudis i jo mateixa estàvem fent tots aquests tràmits. i dir així, assistent, tinc algú confinat i treballant a través de les plataformes digitals i fent les classes presencials. Clar, com que a l'ESO funciona una mica diferent, no? Doncs tenim diversos grups, som especialistes, doncs fas les teves classes presencials, llavors t'amagues en un despatx, prepares alguna tasca online, després quedes amb els alumnes per fer una classe online. Bueno, és tot un art.
Tot un art en els que teniu particularitats, com per exemple es fa mal al coll, perquè la mascareta impedeix parlar amb normalitat. Quan parla un alumne no sabeu qui és, s'ha de repetir la pregunta, horaris lectius més curts, s'han de netejar les aules al sortir, falta algun material. I entre profes diu la Marta que us feu molt costat, però que aquest curs és una mica estrany, no? La sala de professors sempre està buida i tot és a distància. I l'ensenyament, dius tu, és tot el contrari de distància, és caliu, és fer-se costat, és acompanyar-se.
Clar, l'ensenyament és interacció, o sigui, perquè hi hagi un bon aprenentatge, la interacció és fonamental. Clar, estem en una aula on fas preguntes i no hi ha d'haver pregunta-resposta, la creació del coneixement entre tots, no? Almenys a secundària ho fem una mica així, el construïm entre tots el coneixement. I és cert que ara, doncs, els alumnes només els hi veus als ulls, et contesten una pregunta i no saps qui ha parlat i estàs allà demanant, sisplau, feu gestos amb les mans per saber qui parla. I això de la mascareta també és molt incòmode, certament, perquè et falta l'aire, no? Quan estàs projectant la veu, doncs necessites agafar oxigen i amb el nas tapat et falta l'aire. Llavors la reacció automàtica és obrir la boca, amb la qual cosa se t'assequen les cordes vocals. Bueno, i aquesta és la realitat, estem així. Vull dir, són moltes hores de mascareta i moltes hores d'intentar doncs, que la nostra veu arribi a tothom.
Diu la Marta, tothom podia preveure una pujada de contagis, ben cert. Des d'ensenyament ha faltat una estratègia clara, falta algú que porti el timó i un pla B, C i D. Té la sensació que s'ha obert perquè l'opinió pública se'ls tiraria a sobre i si no va bé ja veurem què farem.
Jo aquesta sensació de sí, d'obrim, que l'única estratègia que hi havia era obrim les escoles, la tinc. I la falta de lideratge també la tinc. Em sorprèn moltíssim, no?, que el mes de novembre es demani als equips directius que traslladin doncs, això, els cicles formatius i els batxillerats a un format online, quan tothom sap que els horaris es fan a l'estiu i la complexitat d'això. Vull dir, crec que s'està demanant, sobretot als equips directius, al professorat també, però sobretot als equips directius, doncs això, moltíssima més feina. D'avui per demà canvieu el format del batxillerat, dels cicles formatius. A més, gestioneu tot això que us dic dels positius a l'horari que sigui, vespres, caps de setmana, quan sigui. I a més, doncs, gestionar el dia a dia amb tots els temes que qualsevol persona que treballa en un institut sap que surten, no? És que el dia a dia se'ns menja. I la falta de lideratge, jo reconec que és una cosa que sempre he tingut aquesta sensació, ja fa 20 anys que soc profe d'institut, sempre he tingut la sensació de que falta lideratge, però en aquests moments penso que es fa molt palès, perquè es deixa tot en mans de l'equip directiu, que també us he de dir que almenys en el meu centre són fantàstics i tinc la sensació també com en el que passa, el mateix que passa amb els sanitaris, no? Que al final les persones, les plantilles, som les que tirem endavant tots els projectes i les que resolem totes les mancances, vinguin d'on vinguin, no? I això doncs, té una part molt positiva, que ja us dic que l'ambient de treball és bo i ens fem tots molt costat, però clar, té una part molt negativa, que és que hi ha com un esgotament i una sensació de treure les castanyes del foc constantment, no?
I tot i aquesta sensació que tens tu de treure les castanyes del foc, tu dius falta de reconeixement als mestres. Què passa aquí?
Bé, doncs sí, jo penso que sí que hi ha una falta de reconeixement als mestres. Jo sempre he pensat que hi ha una part que és individual de la pròpia vivència de cada adult, no? Els adults hem sigut criatures, no? I cadascú ha tingut la seva experiència escolar. I venim d'unes escoles, doncs, els avis escoles franquistes i els pares potser escoles on el tema de la gestió emocional no es portava a terme o no es tenia tan present com ara. I moltes vegades, parlant amb famílies, quan hi ha conflictes o quan hi ha situacions de dificultats, t'adones que no t'estan responent des de l'adult, sinó que t'estan responent una mica des de la criatura que van ser i des d'aquestes emocions que han quedat com fixades sobre l'escola. Hi ha molts prejudicis encara sobre l'escola i sobre els professors. I bé, i això és una cosa que jo crec que està canviant moltíssim. I crec que si tothom obrís una mica la mirada i intentés fer aquest treball de veure doncs, què és el que em va passar a mi a l'escola i què és el que estic veient amb el meu fill o la meva filla, s'adonaria que hi ha hagut un salt, o sigui, l'atenció que s'està fent emocional i de dedicar-se a les persones, jo penso que és brutal.
Avui a l'Ofici d'Educar donem veu als mestres. Són, sí o no, a l'ull de l'huracà? Avui ens ho preguntem en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
M'agrada aprendre jugant.
Malgrat la manca de recursos, penso que les escoles se n'estan sortint prou bé, amb grans esforços que mereixen molt més que un reconeixement dels mestres. Jaume Carbonell.
Prioritzar l'acollida emocional dels infants després de 6 mesos a casa, cadascú amb el seu relat, amb la seva realitat i amb la seva experiència. Ara fa ben poc hem reviscut l'experiència del confinament, però ara ja ens ha agafat preparades. Però molts factors no estan a les nostres mans. Treballant de manera telemàtica, la igualtat d'oportunitats encara es converteix més en una utopia. La bretxa digital no redueix el fet de si tenim o no ordinador. Va molt més enllà. Diferents tipus d'acompanyament i suport a casa, nuclis familiars desestructurats, connexions a internet deficitàries, manca d'espais de privacitat i calma. Per poder oferir tots els infants les mateixes oportunitats, necessitem les escoles. Però no aquelles escoles enteses com un espai perquè el sistema econòmic pugui continuar funcionant. No volem aquesta escola deshumanitzada. No una escola on els xiquets i xiquetes no es puguin relacionar ni compartir. Més que mai, cal dignificar l'escola com un espai de convivència i socialització, on aprenem a escoltar-nos i respectar-nos, a ser crítics, a formar-nos com a ciutadans i ciutadanes compromeses amb el nostre entorn i amb el nostre futur, que és dels nostres infants, que necessiten relacionar-se, jugar, córrer, necessiten el contacte amb la natura, necessiten riure, necessiten ser infants. Ens sentim més encoratjades que mai amb la nostra labor i responsabilitat com a docents, intentant compensar sovint la manca de recursos humans que no ens han facilitat. En una situació de crisi com l'actual, en què l'atenció individualitzada dels nostres infants és una urgència educativa.
Hem escoltat l'Anna Panicello, directora del Col·legi Sant Llàtzer de Tortosa. Més testimonis dels centres educatius, Natàlia Pomareda, professora d'Educació Física de l'Institut de Bellvitge. 384 alumnes i 45 professors de primer d'ESO a segon de batxillerat tenen també un programa de formació i inserció. Del confinament, la Natàlia n'ha après que res millor que una aula per transmetre i compartir coneixement. Potser no salvem vides, com els mestres, però intentem que la vida dels nostres alumnes tingui sentit i aconsegueixi créixer i formar-se. A Bellvitge heu desdoblat de primer a tercer de secundària per reduir la ràtio a 20, però no en la resta perquè només heu aconseguit fent malabarismes un professor extra. Coses que us passen i que el dia que vam parlar tu i jo era, en aquell moment havia sortit la notícia, no? Que els alumnes s'autoprenguin la mostra PCR amb la supervisió del professor. I tu vas dir en un tuit, això és demanar massa, més que massa, les direccions ja van prou saturades i acabaran petant. Després d'una pluja de crítiques, el Departament de Salut i Educació va fer una certa marxa enrere anunciant que personal sanitari, que no es concreta aquí, continuarà fent el seguiment de les mostres, però atenció, només durant un temps de transició el que necessiti cada centre. Natàlia Pomareda, com veus tu aquesta decisió? Que t'amoïna.
Sí, m'amoïna, sí, certament. A veure, jo penso que nosaltres hem d'adaptar-nos a la situació en la que estem vivint. Des dels centres educatius, la nostra feina és buscar la manera de seguir acompanyant els alumnes. Amb aquesta última intervenció es parlava molt d'aquest acompanyament emocional, no només acadèmic, no només transmetem coneixement, sinó que la nostra funció és molt més que tot això, no? I aleshores, i penso que hem de buscar la manera, perquè la situació és la que és, el Covid està present i per tant nosaltres ens hi hem d'adaptar, i això és el que hem fet, no? Des de que hem vist que, bueno, reiniciàvem el curs, tot l'estiu els equips directius han estat buscant la millor manera d'organitzar els centres perquè fos un espai segur. Malgrat que s'han de renunciar a moltes coses, no? I per tant doncs estem fent moltes més files de les que ens agrada en un institut, no? Ens agrada que els alumnes, com també comentaven companys abans, puguin moure's pel centre amb una certa llibertat, i això ara no es pot fer, i per tant ens adaptem en aquesta situació, ho entenem, no? I per tant entrem en files a classe, mirem la temperatura abans que entrin cada un d'ells a l'institut, rentem mans tants cops com cal, calgui, tot això ho hem d'entendre, anem amb mascareta perquè és segur, obrim les finestres i passem fred a dintre si cal, perquè bueno, és el que toca, no?, per poder mantenir aquesta seguretat, però el que sí que penso és que podem fer tot allò que sigui dintre de la nostra feina, que és buscar la manera de seguir acompanyant aquests alumnes en el seu procés de creixement. Aleshores, per exemple, gestionar si hem de trucar a les famílies que han d'anar a fer PCRs, doncs penso que això no hauria de ser una tasca de l'equip directiu, que ja jo no formo part de l'equip directiu, però els veig i estan treballant moltíssim, estan treballant ja moltíssim abans de tot aquest procés, però ara encara més amb moltes feines extres que són més feines administratives que crec que no caldria que les assumissin ells o ningú del centre, ningú de l'equip docent, sinó que hauria d'haver de ser algú extern. I ja haver de gestionar les mostres de les PCRs ja em sembla que és una aberració, no? Jo crec que ha d'haver-hi algú altre que faci això i nosaltres ens hem d'encarregar de buscar la manera d'acompanyar millor els nostres alumnes a seguir aprenent i a seguir creixent.
Les mesures Covid, dius tu, dificulten el projecte pedagògic i si s'ha hagut de reinventar d'alguna manera. A tu què t'ha canviat la manera de fer de mestre?
Jo faig educació física i, per altra banda, soc tutora de quart d'ESO, val? I, bueno, què m'ha fet canviar, no? Per una banda, a mi m'agrada molt treballar en equips, treballar en grups, tenir els alumnes sentats en una disposició en la que es puguin ajudar entre ells. Ja d'inici aquest any això no ho estem podent fer. Tenim els alumnes sentats un a un a l'aula, per tal de que hi hagin les distàncies i les mesures que s'han de complir, i aquí, doncs, fins aquí ens adaptem, no? Llavors, si cal treballar aquí, doncs ja ho farem a través dels ordinadors o ja busquem altres maneres. Jo penso que aquesta és la nostra feina, no?, en la situació que estem, reinventar-nos per tal de que allò que ens agrada o que creiem que és important pels nostres alumnes en quant al seu procés d'aprenentatge, perquè després siguin persones que sàpiguen treballar en equip, siguin persones que sàpiguen discutir donant veu als companys, podem dir allò que pensen d'una manera raonada, doncs que ho puguin també seguir treballant en el centre. Ara bé, bueno, doncs això és molt més difícil. Com deien companys, doncs les mascaretes és cert que no et permeten saber qui està parlant, els docents també ens quedem sense veu, jo m'he comprat un aparellet per poder, una mena de micro que ja també la veu queda una mica distorsionada, però almenys em facilita que pugui arribar al final de la jornada amb una certa normalitat. Les classes que faig a fora, doncs clar, l'espai és molt gran, intentem fer els mínims grups possible i el treball molt més individualitzat. Bueno, no, doncs tota aquesta feina realment s'ha d'anar reinventant i ho farem, en aquest sentit.
Dius tu que els alumnes estan prou contents, tot i que s'ha de treballar a ajudar-los a entendre que s'han de seguir les normes per protegir-nos tots com a societat. Heu detectat que hi hagi una situació de més vulnerabilitat amb algunes famílies arrel d'aquesta crisi? Ja n'hi havia hagut abans, ja veníem d'una crisi, però heu notat més situació de precarietat?
Jo diria que sí. Nosaltres ja som un centre, ja teníem famílies abans de tot aquest procés que tenien necessitats econòmiques importants i que ja estaven tenint tot un seguiment de serveis socials. I
importants vol dir problemes d'habitatge, de desnonament...
Sí, això mateix. O sigui, ja estàvem parlant d'això abans i ara amb la crisi doncs, hi ha realment, bueno, amb aquesta última onada hi ha molta gent que està no podent anar a la feina amb normalitat i això també fa cert neguit, no? I els alumnes viuen amb una certa angoixa després d'haver passat a casa des del mes de març tancat uns mesos i haver viscut segurament dintre del seu entorn familiar situacions que no han sigut fàcils, no? Quan una família està vivint problemes econòmics perquè no sap si tindrà feina d'aquí dos dies o no està cobrant o no està podent anar aquí i allà. Òbviament no és tan fàcil estar tancats a casa els membres que formen part d'aquella família. A vegades són famílies també de bastants membres en cases petites o fins i tot en cases compartides. Això no és tan fàcil de gestionar si tens, a més, el neguit de què passarà en el meu futur, no? Llavors, sí que veiem amb alguns alumnes alguna situació de certa angoixa i por de tornar a haver d'estar confinats i haver de tornar a passar aquestes situacions.
Una de les coses que preocupa la Natàlia és que ens tornin a fer circular notícies, com durant el confinament, que es flexibilitzarà el pas d'una etapa de curs a una altra, perquè això dius que desmotiva molt a l'alumne.
Sí, certament ja ha sortit aquesta notícia fa 4 dies, no?, amb el tema del batxillerat, i un mes abans ja també estaven sortint dient que podríem passar de curs amb més matèries suspeses. Llavors, jo diria, a veure, primer, Jo diria que nosaltres aquest procés a tots els equips docents ja els fem, és a dir, ja plantegem abans de decidir si un alumne passa o no de curs, ja valorem totes les situacions personals d'aquell alumne, no només mirem si ha aprovat o ha suspès, sinó que tot això ja es posa sobre la taula cada vegada que es fa una avaluació. Aleshores, notícies d'aquest tipus en aquest moment, que encara no hem acabat ni la primera avaluació, per mi són notícies que qui vol les pot entendre com no cal que fem res perquè després igualment tindrem el títol de batxillerat, en aquest cas, que és l'última notícia que ha sortit. Aleshores, no entenc per què s'han de donar aquestes notícies des de l'administració. Penso que es pot parlar amb els instituts, des de les inspeccions, dient tingueu en compte, sobretot més que mai, que pot haver-hi alumnes que hagin hagut d'estar una temporada sense poder seguir perquè han estat malalts pel tema Covid o perquè han tingut una família ingressada. Es pot fer de moltes maneres, però jo crec que la bomba d'aquesta notícia als mitjans ara mateix tal com ha sortit, la veritat no l'entenc, i això ens obligarà als centres a treballar-ho des de les tutories i explicant als alumnes que ben bé, llegim bé la notícia, què ens està dient, perquè no ens està dient que ara tothom que pugui no fer res vol dir que hagi d'obtenir aquest títol, perquè a més és que seria un contrasentit.
Avui a l'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio escoltem les inquietuds dels mestres.
Jo viu una escola molt divertida.
Bona part dels docents han exercit la seva professió d'educar buscant velles i noves maneres de fer-ho i mirant que les dificultats dels protocols sanitaris no acabin fent impossible fer escola. Jaume Funes.
En un minut només em permet fer una reflexió i un agraïment. La reflexió seria la següent. Tot aquest personal que es va incorporar als respectius llocs de treball el dia 1 de setembre i va ser declarat vulnerable just la setmana després, no hauria pogut ser mèdicament valorat abans de començar el mes de setembre i no es podien haver previst unes mesures sanitàries per adequar-los als llocs de treball sense haver de passar aquesta responsabilitat a les direccions dels centres? Voldria afegir que fins i tot alguns d'aquests docents se'ls ha denegat la baixa i s'han hagut de reincorporar als mateixos llocs pels quals s'havien declarat personal de risc. L'agraïment va per la comunitat educativa en general. Docents, famílies, ens locals i tota la comunitat educativa hem fet possible allò que semblava impossible, la màxima normalitat enmig d'una pandèmia. Aquest treball en xarxa fa que tots junts ens veiem amb molta força per tirar endavant i acabar el curs a la major normalitat possible.
Hem sentit a la directora Mercè Viladric de l'Institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega, que ens ha explicat com està vivint el seu centre. Seguim aquesta ruta. Núria Mora, directora de l'Institut Escola Catalunya de Sant Cugat del Vallès, que acull 450 alumnes de primària, 60 de primer d'ESO i 38 mestres entre fixos i de reforç. Diu la Núria Mora que l'objectiu principal d'aquest curs és acompanyar famílies i claustre. Hi ha un punt d'incertesa i de tristor i esteu aprenent a treballar d'una nova manera que no ho havíeu fet mai abans. Núria, les direccions, la pressió sobre les direccions i els equips de mestres, com esteu?
Bé, estem bé. Estem bé.
Malgrat tot.
Estem bé i estem feliços d'estar als centres perquè sabem què vol dir no ser-hi. Per tant, partim de la base aquesta de gràcies per poder-hi ser. Però estem, una mica ho deia el Francesc, no? I la Marta ho han dit també, estem en un cansament sostingut. Estem en una situació de no tenir aquestes substitucions, d'estar constantment amb la sensació d'estem apagant el foc perquè ara troquem el rècord referent Covid, ara una família ens diu que ara tenim un alumne confinat i el grup no, però l'alumne ha estat contacte positiu i hem de facilitar-li la feina. Tot això, nosaltres des de l'equip directiu intentem fer la gestió, però el dia a dia d'això ho està sostenint el professorat. Llavors, hi ha un cansament que intentem alimentar doncs, amb els agraïments, amb la vivència de és molt important el que estem fent, és molt bondadós, endavant, som-hi, però no som éssers no socials. Nosaltres, també ho comentava la Marta, els claustres eren un espai de convivència, eren un espai de discussió, un espai on et trobes amb persones en un centre com el que estem nosaltres, d'infantil, primària, secundària, doncs, en què permetia que el professorat de sisè es trobés amb les mestres d'infantil i recordessin aquells alumnes que tens el germà, que tot això ho hem perdut, perquè fem un claustre online que dura una hora, som superefectius, supereficaços, anem al dia, pim-pam, pim-pam, però hem perdut tota aquesta vivència social.
Però no tot són pèrdues, dius tu. La vivència a l'aula és, malgrat tot, agradable.
Penso que sí. Penso que... Just abans de venir parlàvem amb una mestra. Aquests nens i nenes recordaran el que està passant a les seves aules aquest any com l'any del Covid. Seran emocions, jo vull pensar que en general molt positives, perquè el professorat ho està fent molt i molt bé, està sostenint molt bé aquestes situacions. El professorat ho viurà també amb un record d'aquell any del Covid en què potser en lloc de 25, 26, 27, 28 alumnes en tenia 17. Per tant, tenim coses molt bondadoses també. I hem de ser-ne conscients i hem d'estar agraïts.
A veure, digue'm coses que us hagin funcionat molt bé i que puguin servir a altres centres que ens estiguin escoltant.
A nosaltres, la clau de la clau de la clau ha estat la comunicació. Quan surt el president i ell diu que els grups seran de menys de 20, sense previ avís, perquè nosaltres havíem fet un pla d'obertura comptant que els grups eren de 25 o 26 o 27 grups bombolla, però surt el president i diu menys de 20, això immediatament ens suposa a nosaltres, 1, articular com ho fem això en el nostre centre, i 2, comunicar-ho. I no podem esperar 10 dies a tenir un debat pedagògic, a veure com ho fem, perquè és que quan surt algú, el que deien, no, els globus sonda de les notícies i els titulars, nosaltres al cap de 2 minuts tenim correus electrònics preguntant com es farà. Per tant, hem de justificar a les famílies de les quals no hem pogut dividir grups, estan en 25 o en 26 o en 27, i el professorat explicar per què, explicar com farem aquest suport, explicar per què això que ha dit el president o el conseller o qui sigui que ho digui, nosaltres no podem fer amb els recursos que tenim. I llavors explicar quina serà la contrapartida. Doncs posarem més suports en aquestes aules, gestionarem més acompanyament, farem més petits grups si podem fer-ho. Per tant, la comunicació per nosaltres ha estat la clau, que les famílies sàpiguen on estem, què estem fent, per què ho estem fent, per què de vegades canviem coses. Hem hagut de canviar, per exemple, en el nostre centre, les entrades i sortides les havíem pensat d'una manera que quan les hem efectuat hem vist que ho havíem de canviar. Per tant, hem de comunicar a famílies. Hem vist aquestes situacions, ho hem de canviar, hem de millorar això, provem-ho. La resposta de les famílies, excel·lent, excel·lent. Però perquè estem cada dia, cada dia, cada dia gestionant quina imatge donem, què és el que transmetem, què és el que estem gestionant i què és el que surt dels centres.
Quin és el missatge que voldries fer arribar a l'administració, a part d'aquesta millor comunicació?
Jo, per una banda, l'agraïment de gràcies per mantenir els centres oberts, perquè ja sabem què és no tenir-los oberts. El maig-juny estàvem tots delerosos d'obrir i no vam poder-ho fer. Tampoc no teníem la informació que tenim ara, eh? Però, per tant, missatge 1, gràcies, gràcies, gràcies. Missatge 2, em sumo al del Francesc. Entenc que és un tema complicat, el de les substitucions de professorat, perquè si no hi ha professorat a la borsa, no hi ha matèria prima, no pots enviar substitucions. I les persones dels serveis territorials ho estan gestionant molt bé i també estan sostenint aquest cansament. Però el dia a dia, quan et falten 5 mestres i no tens mestres per atendre els grups, és que penses, què farem? Enviarem un missatge a les famílies dient no porteu els fills, que no hi ha mestres. Com ho farem? I el segon, la comunicació. I això és un tema que porto dient tota la pandèmia, forma tuit, forma del que sigui. Sisplau, Departament d'Educació, comuniqueu-vos amb els equips directius abans de sortir en rodes de premsa. Sisplau, feu-nos arribar la informació per endavant. Perquè quan surt una informació pública per tothom, a nosaltres ens implica doncs tota aquesta feina d'haver de gestionar el retorn, de com ho fem, com ho gestionem com a claustre, i ens impedeix fer tot el debat que voldríem doncs amb les parts implicades, amb el professorat, amb les famílies, amb l'alumnat, quan hi ha Consell d'Alumnes delegats. Anem apagant focs tot el dia, per tant. Aquest seria les meves demandes.
Diu la Núria, sisplau, sisplau, que a les aules hi ha més normalitat, però la direcció és com està en estat d'alarma i tot i així l'escola ha de ser l'últim recurs, ell ens ho deia, a tancar, perquè coneixen les situacions familiars que tenen i la capacitat que té l'escola de compensar-les per equitat social, per acollida, per acompanyament. Avui a l'Ofici d'Educar, especial mestres, a l'ull de l'huracà.
Estima'm quan menys ho mereixo, perquè és quan més ho necessito.
Una cosa que va demanar Educació a les escoles va ser reduir les ràtios dels grups. Per això moltes escoles han fet 3 grups de 2, és a dir, on hi havia 50 alumnes en 2 classes, ara estaran repartits en 3. Això ha fet que en molts casos els nens i nenes hagin perdut referents i el seu amic o la seva amiga de tota la vida està en un altre grup i no hi podrà jugar en tot el curs.
Escoltem avui les inquietuds, les demandes, l'estat emocional dels mestres. A Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar, hem parlat amb la Natàlia Pomareda, amb la Marta Butjosa, amb la Núria Mora, amb el Francesc Martín. Recte final d'aquesta conversa, com encareu aquest Nadal? Quines perspectives veieu? Si us sembla, comencem amb el Francesc Martín i amb la Marta Butjosa, que no us tenim presencialment.
Com encarem el final de trimestre?
Sí, al final, bueno, i arribar a final de curs.
Sí, sonaria molt dramàtic estar vius? No, no.
Una mica, una mica. Quin és el missatge, Francesc, a la societat en general, com a mestre? D'avui tens aquesta oportunitat.
I tant. Jo estava sentint ara la Núria i em sumava, a mesura que anava sentint, l'anava dient, és que és això el que jo vull dir. Agraïment. Agraïment no només perquè ens hagin deixat tenir les escoles obertes, jo el meu agraïment l'enviaria a la comunitat en general i molt, molt, molt a l'equip de mestres que està sostenint realment això, que és qui està sostenint el sistema en el dia a dia, en el micro, no en el gran macro. Després també subscric molt això de la comunicació. Jo ho he dit en els últims mesos, m'he passat part del confinament fent de traductor del llenguatge del departament amb el que realment volia dir el departament. Aleshores, que aquesta comunicació del departament cap a les escoles ha de millorar moltíssim perquè ens passem el dia apagant aquests focs que ells encenen i vetllar molt perquè la comunicació amb la nostra comunitat no es perdi, perquè tot i que ara no poden entrar tant i no poden estar tan presents en el dia a dia en aquelles escoles que pensem que la seva presència és important, doncs hem de millorar com comunicar el que està passant allà i no perdre aquesta complicitat amb ells. I després d'això, que el missatge que crec que vull enviar més potent és que els mestres i les mestres ens hi deixarem la pell per mantenir les escoles obertes perquè la nostra passió per la feina és brutal i que farem tot el que sigui possible per poder tenir els nois i noies allà, tot i que amb distància, per poder estar molt a prop d'ells.
Marta Butjosa, tens por que tanquin, que hagueu de tancar de nou?
Bé, jo sí que em fa una mica de por, francament, perquè no ens ve gens de gust. Com m'han dit tots els meus companys, tenim moltes ganes d'estar a l'escola. El confinament va ser molt dur. I jo el que penso és que bueno, aquest és com un any diferent, en què potser el tipus d'aprenentatge que estàvem acostumats a fer doncs no serà. Avui aprendrem altres coses a l'escola, no? I és com obrir-nos el que hàgim d'aprendre tots plegats, mestres, famílies i professors. I penso que, bueno, que tinc moltes ganes que torni el meu grup que està confinat i a veure com estan i seguir endavant.
I que així sigui, que tornin aviat. Natàlia Pomareda, Núria Mora, el vostre missatge final?
Jo penso que ens hem de felicitar perquè hem pogut aguantar de moment fins Nadal i amb bon èxit, havent de poder seguir fent classes i, per tant, hem demostrat que les mesures preses són bones i, per tant, anem contents cap al Nadal.
Núria?
Jo recullo el mateix i penso que hem de fer un esment important a l'alumnat i a felicitar aquests alumnes que des d'infantil i 3 fins a, m'imagino, batxillerat, nosaltres no tenim batxillerat, però en la seva gran majoria ho estan fent molt bé. Estan anant amb mascareta quan preveiem que els 15 dies ens dirien que no caldria. Sí, estem fent aules amb mascareta, estem fent patis dividits, estan mantenint aquesta divisió, això que comentava, que no poden estar amb el seu amic o la seva amiga. Després, a fora, segurament fan de més i de menys. I aquí són les famílies responsables que ho facin bé. I la seva majoria ho estan fent bé. Però un agraïment als nens i nenes i al professorat, per descomptat, el que diu el Francesc, el sistema s'està sostenint per les persones. Per tant, endavant tothom.
Doncs, moltes felicitats, mestres. Natàlia Pomareda, Marta Butjosa, Núria Mora, Francesc Martín, moltes gràcies. Una abraçada, molta força i endavant.
Gràcies.
Gràcies.
A vosaltres per donar-nos veu.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar d'avui, el Jaume Centelles, amb un final inesperat de Jerome Camille, una història que ens parla de llop i ovelles?
De llops i ovelles i altres personatges curiosos de la literatura infantil. Sí, sí. Ja veus que és un llibre que té un format així apaisat, que a la portada es veu el llop que treu el cap al darrere del teló, com si estigués en un teatre, i ens mira directament a la cara. Parla de personatges dels contes. És un llibre francès, el llop allà té molta tradició, apareix a molts, molts, molts contes infantils, i aquest m'ha fet riure molt perquè explica una història curiosa d'un grup d'ovelles que viuen tranquil·les allà al prat i de cop i volta senten que s'atansa el llop. I aleshores surt la gran superovella, que és la seva defensora, que té un paper com de... Saps el conte aquell de les set cabretes? És una mica la mare, la fada, la protectora de les cabretes. És curiós, un llibre curiós, perquè sobretot m'ha recordat una certa polèmica que ha hagut darrerament amb els contes tradicionals, els contes populars. Aquest recorda molt a les set cabretes i el llop el dolent, sempre és el dolent, el llop sempre és el mal. Les set cabretes, aquella que s'amaga darrere el rellotge, que és la setena, el temps, el pas del temps, molt xulo. Però aquí la cosa va de teatre. Es preparen les ovelles perquè arriba el llop i el llop no arriba. Coi, la superovella se'n va cap allà i se'l troba al camerino, perquè això és una funció de teatre, i diu, va noi, que hem d'actuar, espavila. Se n'entorna, admira la cara al lector, i diu, disculpeu, ara ve el llop. I el llop no ve. Aleshores ella torna, diu, venga, noi. I el llop està allà dormint, està cansat. I apareix un altre personatge, la Caputxeta. Tu qui és, la Blancaneus? No, jo sóc la Caputxeta, vinga a buscar el llop, que el necessito pel meu compte. I comencen a discutir, i apareixen els tres porquets. Vinga, llop. I allà discuteixen que si ve amb mi, que si ve amb tu. I el llop no vol ser ja mai més el dolent de la pel·lícula. Diu, jo no jugo ja més a fer teatre, jo ja estic cansat de ser sempre el dolent, sempre el que perd. Si voleu, fem una altra cosa diferent. Jo seré el bo i vosaltres sereu els dolents. Ah, vale. Llavors s'inventen una altra obra de teatre en què ells són els dolents, les mòmies, els fantasmes, etc. I el llop és el personatge que salvarà la humanitat. Al final no ho podem explicar, però pots imaginar
que... Al final és inesperat. Sí, és inesperat. Una història publicada per Tramuntana que avui ens convida a fer una proposta. Quina és la proposta?
Sí. És un llibre per a partir de 4 anys, els nens el poden, encara que no sàpiguen llegir, ho xalaran molt i riuran. La proposta és parlar de les nostres pors, perquè de pors n'hi ha moltes. Uh-huh. O sigui, li demanarem als oients que ens expliquin la seva por més terrorífica, més profunda, més increïble o més estranya, perquè de pors n'hi ha comunes, la foscor, les tempestes, els monstres, les aranyes, les rates, però també n'hi ha de pors estranyes. Hi ha gent que té por, per exemple, als globus.
Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i podeu guanyar un exemplar d'aquest fantàstic llibre, Un final inesperat, de Jerome Camille. I ja tenim el guanyador de la setmana passada, que és... El Pere López. Que s'emporta el llibre Like, blau.
Molt bé, que ens va cantar la cançó. Molt ben cantada.
Ja ho recordeu. L'oficideducar@ccma.cat. Quines són les pors que teniu? Jaume Centelles, alguna por concreta que tinguis o estranya?
Jo tinc algunes pors que no sé si es poden explicar, però, per exemple, les serps no puc amb elles i... Uh-huh. També les altures també em fan una mica de recança.
Ja, molt bé. Doncs prenem nota. Gràcies, Jaume Centelles. Tu no pots participar, per això en el programa tu no pots, eh? Ja t'ho dic ara, eh?
D'acord.
Petons i fins a la propera setmana, Jaume.
Gràcies.
M'agrada aprendre jugant.
I avui hem recollit la veu dels mestres a l'Ofici d'Educar i hem fet una nova edició del concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles. I com us diem sempre quan acabem, sigueu lúdics, positius i alegres. I acabem amb la cançó Si tots ho fem bé, gravada per un grup de mestres i que neix de la idea de la Yolanda Vallvé, directora de l'Institut Escola Àngel de Tobies del Vendrell, que va pensar que una cançó seria la millor manera d'explicar els hàbits d'higiene, a ritme d'escà, latín i reggaeton. Quan una comunitat educativa s'organitza, no hi ha qui la pari, ni en pandèmia. Petons i fins a la setmana vinent. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, ja ho has sentit. Alguns creuen que estan a l'ull de l'huracà.
Mira, això ho he hagut de sentir jo a casa durant anys, perquè ma mare l'ha estat mestra. De fet, s'acaba de jubilar. I s'ha estalviat, doncs, tot això que molts d'ells ens explicaven a aquesta hora. Gràcies, Elisabet. Ha estat molt interessant. Una abraçada.
A vosaltres, petons.
Cada dia entro, surto, pujo i baixo, toco i jugo, perquè sempre amb alegria vull passar temps amb tu. Ens mullarem una mà i una altra amb sabó desinfectant tots els dits, des del més gran fins al més petit.
Jo el que vull és anar a l'escola per aprendre a ser gran.